El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Nou i 19 minuts escoltant la tertúlia del gall del monestir a cuat.cat, al 91.5 de la FM. En aquesta tertúlia d'avui contem amb la presència del Víctor Alexandre. Molt bon dia.
Bon dia.
Del Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
I del Rogeli Padró, que arriba ara mateix.
Bon dia, Catalunya, bon dia, Sant Cugat, bon dia, companys.
Feia estona que havia arribat en Rogeli. Ja.
Sí, li deixem que es prepari aquí a la taula de l'estudi Ramon Bernils. Parlàvem ara, just abans de començar la tertúlia, del Black Friday, que hi ha molta gent que segurament... Jo crec que ja és el segon o tercer any que molts comerços i grans superfícies s'han apuntat a aquesta iniciativa nord-americana, que és una iniciativa que el que fa és, abans del Nadal, de les compres de Nadal, baixen els preus de tot allò que queda en estoc, amb preus que als Estats Units van arribar als 80 i 90% de descomptes. És una compra d'aquelles que... literalment poden ser compulsives, d'allò que sempre ens diuen, recomanen, de què necessites i què pots gastar, no? Doncs allò, diguéssim, que no es tindria massa en compte, i perquè els preus són moltes vegades escàndol. Això ha arribat aquí, i jo crec que segon o tercer any consecutiu que moltes comerços i grans superfícies s'hi han sumat, i jo crec que segurament, doncs, no sé si és fruit o resultat d'una moda, però el cert és que ara mateix està gairebé tothom anunciant aquest tipus de propostes comercials. No sé què en penseu, algun comentari molt negatiu he sentit abans de començar.
Mira, precisament tinc un article pel Diari de Sant Cugat per la setmana que ve sobre això, aprofitant una mica el que deia Rafa Usero en un article al Tot Sant Cugat, parlant de l'absurditat de la importació de festes com puguin ser, doncs, aquesta que parles ara, però ell no parlava d'aquesta, parlava d'altres, no? Estil, doncs, el tema del tió, i en canvi, doncs, resulta que importem el Halloween i tot això, no? Bé, era arran d'això una mica. Però, si em permets utilitzar una expressió d'en Pla, em sembla una collonada, amb majúscules. Jo sincerament no puc suportar aquesta submissió, aquesta subordinació, aquesta americanització disfressada de globalització. Perquè si jo veiés que els Estats Units incorporen el tió, posem per cas, o coses o altres tradicions europees, diries, mira, doncs això és la globalització, no? A mi m'agraden coses teves i a tu t'agraden coses meves i les intercanviem. No, què va, no hi ha res d'això. És a dir, tothom s'americanitza perquè és la manera de viure, s'entén que no hi ha cap altra manera de viure, i aleshores les festes, que allà tenen sentit, com és el Black Friday, dintre de la seva cultura i de les seves coses, amb el Dia d'Acció de Gràcies, aquí no tenen cap mena de sentit. Per tant, aquí són absolutament de dir, a veure què podríem aprofitar per fer calés, cosa legítima, però en lloc d'espavilar-te tu i fer coses imaginatives que siguin arrelades a la teva cultura, importes coses de la cultura nord-americana que no tenen res a veure amb la teva cultura. Es tractaria, aleshores, de tenir piles de dates a l'any, no?, importades d'allà. Doncs, de la mateixa manera que ja tenim el Dia dels Enamorats, que és Sant Jordi, i no hem de fer el Sant Valentí, vull dir que no té cap mena de sentit el Sant Valentí a Catalunya, perquè ja tenim el nostre dia, hi ha gent que pensa, diu, no, així tenim dos dies per fer calés, el Dia dels Enamorats de Sant Jordi, i així farem calés el Dia de Sant Valentí. I si importéssim un altre dia, tindríem tres dies a l'any per fer Sant Valentí, visca els enamorats, no? Jo crec que els comerciants, i ara centrant-nos, per exemple, en Sant Cugat, que celebrarà el Black Friday, jo els hi diria, escolteu, si és legítim el que voleu fer caixa, és normal, tothom vol fer caixa, però busqueu maneres més imaginatives sense vendre-us l'ànima. Perquè...
Però pot ser que es deixin arrossegar moltes vegades.
Clar,
per exemple, si les... Això va passar amb el Sant Valentí, el Corte Inglés i Galerías Preciados, doncs, que van importar als anys 50 o 60,
sí,
no ho sé del cert. Però diguéssim que la resta van començar dues empreses,
Preciados,
i la resta s'hi va sumar arrossegades també per l'oportunitat econòmica de fer...
Però has de tenir personalitat, has de tenir imaginació. Per exemple, a Sant Cugat es fan coses de tipus cultural que podrien ser aprofitades per donar-li algun... per ampliar-ho. Per exemple, no sé, ara aquest any s'han inaugurat dues coses noves culturals, que era el Sant Cugat, que és un certamen que esperem que tingui futur, dedicat a la novel·la negra, i després a un festival de cinema fantàstic, que és Sant Cugat Fantàstic. Doncs hi hauria una manera de conjuminar aquests certàmens amb el comerç de la ciutat, de manera que hi hagués algun vincle que es pogués crear, doncs, alguna fórmula imaginativa que associés les activitats culturals que es puguin fer a Sant Cugat amb els comerciants, per tal que en surti beneficiat tothom. I, però clar, és molt més fàcil dir als Estats Units, Black Friday, doncs vinga, Black Friday, és que ja no, fixa't que no, ni tan sols ens preocupem en traduir la fórmula, no diem ni divendres negre ni res. I per què? Perquè divendres negre no té cap mena de sentit en català. I caldria explicar per què. I que canvi en anglès sembla que sigui meravellós. Home, per favor, utilitzem això que tenim damunt del cap, sisplau.
Sí, ja fem el Forestoc, ja fem el...
Clar, clar, clar.
Allò, sí. La botiga al carrer...
Jo trobo que realment a totes aquestes no diria imposicions, perquè no són imposicions, diria que són molt fruit dels mitjans de comunicació, que en general són els que venen el producte o que els que compren el producte.
Jo no hi estic d'acord.
Els periodistes que es preguntin.
Un moment. M'explico. Jo d'això no me n'hagués enterat si no hagués escoltat la ràdio, hagués vist la televisió i hagués llegit els diaris.
El Telenotícia sortia ahir.
Exacte. I amb això estic dient que, home, que no és el cas de Ràdio Sant Cugat, de Cugat.Ràdio, de Ràdio Sant Cugat, però és el cas de molts mitjans de comunicació que avui han obert així, i que molts mitjans de comunicació escrits, orals i visuals, en cas de les televisions, han obert amb això. A mi permeteu-me que faci una crítica en aquest sentit, perquè realment, si ens arriba això, també ens arriba per aquí. Un altre punt, ja n'estic fart. Estic fart de que des d'Estats Units, des d'Anglaterra, des d'on sigui, del món anglosaxó, ens venguin els productes i nosaltres ens els traguem. A veure, nosaltres tenim les nostres tradicions que estan molt arrelades i, en tot cas, hem de ser creatius amb el que ja tenim. I fins i tot, m'atreveixo a dir, de que no estaria malament. No està malament que vegem i mirem el que s'està fent a fora.
Clar que no.
Però hem de tenir capacitat de traduir-ho com a mínim, i traduir-ho vol dir adaptar-ho i veure si allò realment funciona o no funciona. Cas de Sant Josep. Sant Josep també, el dia del pare. A casa meva no s'ha celebrat mai a la vida. Teníem dos Joseps a casa, i a casa nostra se celebrava el dia de Sant Josep, i s'ha acabat. El del pare és un valor afegit. Jo he estat pare dos cops i tampoc ho hem celebrat. És una història afegida. Per mi el dia del pare és cada dia, i no vull que m'imposin aquestes històries. Cas del Halloween, doncs tres quarts del mateix. La majoria de gent es foten una carota a dalt, es disfressen, i aquí s'acaba la història. I tu demana'ls-hi, pregunta'ls-hi quin és el veritable sentit d'aquesta tradició. Et diran, no ho sé, és anar a fotre l'Índio a PortAventura. Perdona, els mexicans tenen una...
O el camp del Getafe.
Exacte. Tenim una història, tenim una tradició que és arrelada, que és profunda, que té veritable sentit. Home, aprofitem això, i com deia el Víctor abans, home, hi hem d'afegir coses de caire estrictament comercial perquè el nostre país doncs vengui més, perquè les botigues de Sant Cugat venguin més. Doncs vinga, treballem-ho, però treballem-ho a partir del que ja tenim, que és molt bo.
No us vull espantar, però hi ha una altra cosa que ha sorgit després del Black Friday, ai, que és el ciberdilluns, que és la compra, el dilluns després d'Acció de Gràcia, compra per internet a compulsiva, que jo veurem l'any que ve, no sé aquest any si atreveix.
De totes maneres, això que fem nosaltres aquí, bueno, està molt bé que ho expliquem i que ho critiquem, però som una petita reserva, Això és inevitable, Cada vegada corre més, Parlàveu del tema del Black Friday i obrin cap aquí les botigues plenes de cartells de Black Friday. I això és imparable, I el del Halloween, a mi que em rebenta és que moltes escoles, jo tinc netes que van amb escoles aquí a Sant Cugat, i els mestres patrocinen el Halloween,
Van al Castawin.
I les mestres, clar, si un tema de cultura com ha de ser una escola són els primers que proporcionen el Halloween, aleshores això és inevitable. Però podem fer totes les tertúlies que vulguem, però cada any tindrà més força, eh? Ara només falta que facin el Dia d'Acció de Gràcies i ho tenim complert, eh? Ens hem americanitzat absolutament.
Sí, alguns diuen, no, però ho fem tot. També celebrem el Tió i celebrem el Halloween. Dic, ah, perfecte, però als Estats Units no m'ha arribat que celebrin el Halloween i a més també celebrin el Tió. Ah, no, això no es pot demanar. Ah, clar, però és que no t'ho demanen pas que facis tu el Halloween. No t'ho demanen pas que celebris el Sant Valentí. No et demanen pas que facis tu el Black Friday. Si ells ho han creat és perquè ells han hagut de pensar en alguna, forma part de la seva cultura.
Perquè el Nadal és molt diferent.
Clar, i fan el Pare Noel i nosaltres fem el Tió.
I el Nadal per ells és el Dia d'Acció de Gràcies, i maten el pavo, i aquí hi haurà una oferta de pavos qualsevol dia, ja ho veureu.
Sí, no, però el nosaltres, de la mateixa manera que ells han creat les seves dates, oi que nosaltres tenim les nostres tradicions i tenim dates que ells no tenen? És lògic, perquè forma part de la nostra cultura. Doncs creem dates, també podem crear dates als comerciants, dates de consum, dates imaginatives, però que tinguin alguna arrel amb nosaltres. Si no és això que deia el Rogel, és un postís que posen aquí, pam, i comença la màquina mediàtica en marxa, i és clar que no m'estranya, que aparegui el telenotícies el Black Friday, perquè si apareix un senyor que no l'ha votat ningú, que es diu Duran i Lleida, cada dos per tres al Telenotícies, sí. Doncs que m'expliquin, clar, és lògic que hi hagi el Black Friday, que sembla que té més acceptació.
Jo sobre els mitjans de comunicació sí que és veritat que deies, no és el cas de Cuat.cat o de Ràdio Sant Cuat, sí que és el cas perquè evidentment nosaltres ens fem ressò. Si hi ha una associació de comerç que aposta per aquesta iniciativa, nosaltres ho recollim, no vol dir que estiguem d'acord o no, però sí que és veritat que ens deixem també arrossegar, vull dir que no, perquè és una cosa que està passant, vull dir,
és notícia.
O tenim un anunciant que també promociona el Black Friday, doncs amb això no.
El que passa és que realment és ben bé una situació de centre i perifèria, no? Sí. I amb aquestes coses així queda claríssim on és el centre i on és la perifèria, aquesta suburbial, que ha de copiar el que fa el centre. Uh-huh. I nosaltres som la perifèria suburbial.
La metròpoli són els Estats Units.
I és absurd de cara a aquest Nadal, per exemple, els comerciants, per fer que hi hagi més ventes, diguéssim, aquí en el centre, doncs treuen la pista de patinatge de gel d'allà del Parc Ramon Barnils i el posaran en l'aparcament de
Josefina Mascarenyes.
Fantàstic, és una idea fantàstica.
A Barcelona ha passat el mateix, també, a la plaça, de la plaça Catalunya.
Perdona, aquí l'estan posant a l'aparcament, no l'estan posant. A veure, a la plaça Octavià ja
queda clar...
A la plaça Octavià ja queda clar que no els hi deixaran posar, no? Però a Josefina Mascarenyes, on creus que aparcarà la gent dels districtes que baixi a comprar a Sant Cugat? És que s'estan tirant pedres sobre la seva pròpia teulada. No, és que així serà més a prop i llavors els pares podran deixar els nens allà patinant i mentrestant vindran a comprar. I dius, i on deixaran el cotxe?
Amb això ho hem parlat, de la mobilitat del centre, en el tema d'aparcaments, va sortir també pel tema del monestir, de la dificultat moltes vegades de gent que vulgui venir de fora de la ciutat a veure el claustre o el monestir, doncs es troben segurament alguna que altra dificultat per aparcar, i sumem la pista de gel. Home, la plaça d'Octavier seria més divertida, perquè si no anivellen del tot el terra, perquè fa aquesta pendent, la postal seria significativa de la gent relliscant.
Sembla que volen, el que volen és crear tradició de fer una fira de Nadal. Això semblava, no? I si Cugat.cat se'n va fer ressò.
Sí,
hi ha
una
voluntat de fer, a veure si arrela, de fer una fira de Nadal, com es fa a Barcelona, a la Catedral, la Santa Llúcia, en definitiva. No té res a veure aquestes casetes que estan parant avui, de fusta? O sí, té a veure
sí,
amb això?
Sí, diria que sí.
Ah. Fets són molt maques, perquè tot el que és fusta sempre és maco, no? I són casetes molt maques. Jo pensava, mira, si m'enlloguessin una per viure, m'estalviaria el que pago de... Sí, perquè són casetes molt maques, eh? Jo crec que sí que és possible que arreli això de la Fira de Santa Llúcia, perquè... bé, allà on es fa té, funciona, eh? Uh-huh. Ja no dic de Barcelona, que evidentment jo quan era petit ja hi anava fa molts anys, però crec que Sant Cugat també pot arrelar.
No sé si... No tinc dades, eh?
Clar que va caient, sembla que vagi caient, però com que s'han transformat també una mica,
sí.
hi ha...
No tinc dades, però ara... jo diria que més o menys és una cosa que molta gent manté.
Sí.
I gent jove.
Jo crec que
vull
sí.
dir que dius que potser ha quedat més de... Jo ho recordo sempre a casa, però els meus amics, jo mateix, també de la meva edat, de la trentena, doncs és una cosa que mantenim. No sé...
Però és com tot, sí, és... una miqueta, no? Cal fer també... Cal inventar. Per exemple, aquests darrers anys es va inventar... ja fa anys, no? Tot el tema del caganer, i cada any surten caganers nous en noves posicions, que s'hi caguen de dret, del tort, de... i a més són personatges coneguts,
sí.
no? Bé, doncs es tracta, jo crec que una mica d'això, a veure, la tradició és la tradició, i el que dèiem abans, jo crec que el pessebre s'ha de mantenir. L'arbre de Nadal no és tan nostrat, però l'hem incorporat i està molt bé, és una part, diguéssim, decorativa del nostre de Nadal, que no sé si sabem ben bé el sentit, però en tot cas ve als països nòrdics i l'hem incorporat lentament, progressivament, i està molt bé. A moltes llars de Catalunya doncs hi ha l'arbre també. Però és el que dèiem abans, potser es tracta de ser creatius en allò que ja tenim, o en tot cas, si incorporem coses noves, es tracta d'això, de que siguin coses creatives, que contribueixen a enriquir el que ja tenim i fins i tot a millorar-ho. Per tant, des d'aquest punt de vista, res a dir.
Només un apunt per l'audiència. Avui, com saben, doncs, se celebra el gran recapte d'aliments, que es planteja superar les 4.600 tones recaptades l'any passat i arribar als 5.000 quilos. La jornada solidària repartirà aquest divendres i demà. 19 punts de recollida a tot Sant Cugat. Els aliments que fan falta aquesta edició són l'oli, la llet, els llegums cuits i les conserves de peix i de carn. Segons el Banc d'Aliments, el 20% de la població viu en situació de pobresa a Catalunya. Simplement perquè també volia fer aquesta remarca. Parlant de compres, el Black Friday, doncs mira, coincideix amb aquest gran recapte, que a més, doncs, Cugat sempre s'hi suma a aquesta iniciativa. Doncs ja d'altres temes, aquí Sant Cugat, només també un altre punt. Sembla avui a la una de la tarda tindrem ple extraordinari per aprovar el pressupost de l'any que ve. Finalment hi ha acord entre Convergència Democràtica, l'equip de govern, volíem dir, i Esquerra Republicana. És un pressupost que, com dèiem, ho hem anat comentant, doncs puja aquest 5%. Esquerra demanava sobretot la inclusió de propostes socials en aquest pressupost. I sembla que al final doncs tenim aquesta llum verda i per tant avui s'aprovarà sense problemes. Recordem que és des de fa temps que un dels pressupostos que s'aprova sense la majoria absoluta de Convergència aquí a la ciutat. I d'altres temes, això ja va més enllà de Sant Cugat, que comentem aquí. Jo us volia comentar, i deia el ministre d'Exteriors, José Manuel García Margallo, que l'única solució al problema del Daesh o de l'estat islàmic és la intervenció militar i que no hi ha cap altra alternativa. Això s'hi suma que en el pacte antijihadista que va tenir lloc ahir a Madrid, s'hi van sumar totes les forces excepte el PNB, Convergència i Podemos. Com veieu una mica els últims moviments? Continuem, em sembla que en Brussel·les encara bloquejada, si no recordo malament. Deien que era un cap de setmana, al final s'ha allargat, recordant també les mesures que ha pres França, lògicament, durant tot aquest mes a les seves fronteres. La participació de l'estat espanyol. Ens venen fantasmes del passat, hi ha gent que no volia comparar amb el que va passar l'any 2003 després dels acords que van arribar a l'est d'Espanya, d'Anglaterra i d'Anglaterra del Regne Unit, volia dir, i d'Estats Units, en referència a després les conseqüències, suposades conseqüències que hi havia aquí. S'està actuant en precipitació, és normal, doncs, és normal o no normal, no volia anar per aquí, que no hi siguin alguns partits en aquest acord antijihadista a l'estat espanyol.
És que són una sèrie de preguntes, eh?
És l'antiperiodisme, no? Fer més d'una pregunta als tertulians.
Moltes, no. Jo el que està en dubte és a veure tots els altres països. L'Holanda fa visites arreu del món, començar per Europa, esclar, i tots s'hi han adherit. Per exemple, Cameron, abans de parlar-ho en el Parlament, ja s'hi ha adherit, no? I aquí, quan li van preguntar a Rajoy, va passar a la sede de Santa Maria i va dir, de moment no hemos recibido ninguna propuesta, cuando la recibamos ya se estudiará en el Parlamento. Però, esclar, és que això, o una de dos, o és que l'Holanda passa d'Espanya, o és que aquí han dit que no volen saber res perquè hi ha eleccions. Tant una cosa com l'altra demostra l'ínfim pes que té Espanya al món. Jo crec que això està claríssim, no? Alguna manifestació hauria d'haver-hi, perquè ja el que diu el Margallo contradiu la paralització que tenen el govern espanyol sobre aquest tema, no?
Sí, sí, no, realment. No crec que la via bèl·lica sigui la solució. És una reacció. Una reacció, sí. Comprensible des d'un punt de vista de la naturalesa humana? Sí, absolutament. Si hagués de servir d'alguna cosa, el problema és que normalment aquestes reaccions difícilment fan mal a l'executor o als actors veritables del terrorisme del que patim, perquè quan es bombardegen amb aquests avions, el que cauen aquestes bombes, que no ho veiem, perquè no ho veiem, és sobre la població civil, població innocent, que, clar, com que no poden marxar d'on viuen, igual que si passés aquí no podríem marxar d'on vivim, perquè on aniríem, no? Doncs en són víctimes totes aquestes persones, però no són ni soldats ni militants ni jihadistes, no són res, simplement són persones que pateixen les represàlies d'Occident, que té legitimitat per reaccionar, sí, té legitimitat, però clar, a partir del moment que la teva reacció és desproporcionada o causes mal a persones que no t'han fet cap de mal, perds també, des d'un punt de vista, tens, com es diu això, tens poca autoritat moral per actuar. Però també és veritat que la criatura plora d'ençà d'una acció que es va dur a terme, els principals actors de la qual no han estat mai asseguts davant d'un tribunal penal internacional, que es deien, doncs, senyor Bush, es deien George Bush, es deien senyor Aznar i el Tony Blair. I clar, doncs, bé, el senyor Aznar encara ho justifica.
Sí, el Tony Blair va demanar disculpes.
Sí, exacte.
No fa massa.
Sí, per tant, doncs...
En termes polítics, el fet de no trucar Convergència i Esquerra Republicana i el PNB, podem dir que hi van anar, però no van decidir no signar-lo. Inclús Unió va lamentar i va dir que era un error no haver trucat el president en funcions, Artur Mas, sobre aquesta qüestió. I almenys des de fora ells diuen que tenen les portes obertes, però la dada significativa és que no se'ls va trucar, així com la vicepresidenta ho va fer amb cada partit, per algun motiu a aquests dos partits no se'ls va trucar directament.
Té gràcia, no? Imagina't que tu fas un acte a casa teva i aleshores, doncs, quan d'unes persones que se suposa que han de ser-hi, per força, no? Per raons lògiques, i de cop i volta hi ha dues que no les convides. Clar, quan t'ho retreuen dius no, si les portes de casa meva estan obertes, poden venir quan vulgui. Sí, però escolti, vostè és qui convoca l'acte i vostè és qui convida les persones que venen allà a casa. Si no em convida, jo no em presentaré a casa seva així com així. De manera que em sembla gravíssim, no pel gest institucional de tot això, tenint en compte el tema. Perquè si diguessis, no, a veure, estem parlant del Black Friday, és una altra cosa, però no, estem parlant de terrorisme que comporta el perill de vides humanes indefinit, no ho sabem. I per aquesta reacció absolutament visceral, primària, primitiva del senyor Fernández Díaz, del govern espanyol, de dir estos no los invitamos porque estos están en contra de la dependència de Catalunya i del País Vasco a Espanya, etc., i tot això, passant per damunt del que significa això, amb la descoordinació de policies, descoordinació de cossos policials, amb mantenir al marge les autoritats catalanes d'una cosa que ens afecta a tots, a tot el món, em sembla d'una gravetat extraordinària. I trobo a faltar més contundència en el govern català a l'hora de denunciar això, perquè s'haurien de curar en salut i posar-los en evidència. Primer, davant d'Europa, dir atenció que aquests senyors ens marginen i l'estat espanyol no està exempt de perill, si es produeix algun problema terrorista, com que hi ha descoordinació de cossos i quedem marginats els policies catalans i la policia basca de tot això, atenció que el perill és més greu i Europa això no ho hauria de poder consentir. I aleshores crec que el govern català hauria de ser molt clar quan surt a la tele i dir, senyors, atenció perquè el perill que pateixen els nostres ciutadans és, augmenta en proporció al menyspreu que Espanya dedica a Catalunya.
El fet més greu encara va ser anteriorment, quan era el conseller d'Interior, el senyor Espadaler, que van fer una reunió a Barcelona de tota la policia i les forces de policia internacionals, i no van convidar, no estaven posats els Mossos d'Esquadra, amb l'agravant que, com que era una reunió molt important política i socialment, els que havien de vigilar l'edifici i la seguretat eren els Mossos d'Esquadra. I la reacció que va tenir el senyor Espadaler va ser absolutament tèbia. Clar, li va ser pica greu i prou. I això era gravíssim, eh?
Doncs sí. el que s'havia de fer per coherència és dir, atès que justament som nosaltres els que acollim el certamen aquest, no? Atès que hi ha aquest menyspreu, senyors, si vostès volen protegir-se, protegeixin-se vostès. Ja que vostès són autosuficients i la policia catalana no pinta absolutament res, doncs vostès es protegeixin. Nosaltres ens dedicarem a altres coses.
Però ell és deixeble d'en Duran Lleida, vull dir...
Clar.
Jo veig que la descoordinació és total i absoluta, i com dèiem, s'ha fet palesa en sempre que hi ha hagut algun problema a nivell espanyol o català. La policia o els serveis d'intel·ligència espanyola, no, que tenen informació sobre Catalunya, moltes vegades no ens l'han donat, aquesta informació... Perdó, i han permès que Catalunya anéssim pel nostre compte, que fossin els Mossos d'Esquadra, ja tenim competències i per tant, escolta, espavileu-vos molt malament. A veure, bàsicament es tracta de salvar vides, es tracta d'evitar allò que sigui evitable, allò que es pugui evitar en bé de la societat catalana i també espanyola i també internacional. Exacte. I en quant a... Jo volia dir, amb això seria una miqueta rotund, i perdoneu-me, el tornar una mica endarrere, quan parlàvem d'Holland, el president francès va pel món demanant, o almenys jo tinc aquesta percepció, demanen coordinació, sí, i està molt bé, i que tots ens assumem en contra de les accions terroristes. Estic totalment d'acord fins aquí. El que no estic d'acord gens ni mica és amb la posició que a mi em sembla que dona moltes vegades, o que expressa moltes vegades el president francès, és amb legitimar, o buscar la legitimitat de l'atac a Síria. I això, perdoneu, però jo no ho puc permetre. Jo no estic d'acord, estic en contra de la guerra com ho estava fa molts anys, com ho continuo estant ara, i per tant a mi això no. A veure, declarar un estat de guerra, jo penso que és l'últim que s'ha de fer. I jo crec que des de França això és el que es busca declarar. A veure, ens hem de coordinar, ens hem de reforçar, ens hem de mirar que les mesures de seguretat coordinades a nivell ja no europeu sinó també internacional, doncs funcionen, que els serveis d'informació, els serveis d'intel·ligència d'Estats Units, d'Europa, doncs estiguin coordinades i per tant intentem treballar en aquesta línia. I per tant, solidaritat, tota la del món, denúncies, tota la del món en contra del terrorisme, però alerta, declarar la guerra a ningú.
Però fixa't també és la hipocresia, Rogeli, perquè qui ven armes?
Els espanyols, doncs, els europeus, els americans.
Ells no fabriquen les seves armes.
No,
les ven Occident.
Sí.
Espanya és un gran venedor d'armes.
S'ha comprovat, això?
I tant.
Ara, sí.
I tant. És per valor d'uns 970 i tants milions entre el 2013 i el 2014, Espanya. És gravíssim. Aleshores, esclar, és una hipocresia absoluta.
Vull dir, en el moment que hi ha indústria, com Indra, en aquest cas, doncs, que es dedica a fabricar armes, algú li... no, només ho deu vendre als exèrcits, entenem. Entenem, sobretot, quan s'agafen dades de conflictes bèl·lics i el compte de resultats d'algunes empreses
i els números surten.
Haurà Aràbia Saudita per valor d'uns 700 i escaig milions.
No em referia, sí, no em referia exclusivament a l'estat espanyol, sinó a d'altres països.
Clar, clar. I a Qatar, igual, i a tot
el... Passa el mateix amb el finançament doncs aquests grups terroristes. No només una acció bèl·lica, sinó que és el que dieu, o esteu d'acord, en què hi ha altres també polítiques que s'han de...
Però esperona la gent contra el jihadisme, que em sembla molt bé, però aleshores la gent s'hauria de revoltar contra el seu propi estat, que ven armes, que després maten els nostres, també, no? I altres persones, és igual a qui matin, en definitiva, perquè si maten, el matar no pot ser. És un peix que es mossega la cua.
És un contrasentit total i absolut. Clar. Venem a la gent que després ens venen a matar, diguem-ho clarament. No?
És que clar. Això fem negoci, eh? I després els acusem de ser molt dolents. Diu, home, esclar, és que jo et venc la pistola, però jo no vull dir que l'hagis d'utilitzar...
Per les desfilades, només.
Quina cara, sí. No? Sí. Clar.
Doncs avui divendres també sobre el tema de les concrecions per arribar a formar govern aquí a Catalunya. Ahir deia Neus Munté a TV3, si no recordo malament, que ells havien mogut fitxa, ahir l'Ara ho publicava en portada, havien proposat aquesta presidència col·legiada, ja ho havia explicat l'Artur Mas en el segon debat d'investidura. Doncs ahir semblava una mica més clar, una proposta doncs, que ha de moure la trobada nacional que té la CUP i les diferents assemblees que conformen la CUP d'avui fins durant tot el cap de setmana a decidir o a proposar algun moviment sobre
però,
aquest...
Però, segons es deia també, aquestes reunions grans assemblees. Que tindran assemblees, però totalment diverses, perquè hi ha grans grups a dintre,
sí,
la que facin el diumenge no serà per decidir res encara, eh? I que serà...
Hi ha alguns, no, és que durant tot el que... Per exemple, RAN, la secció més... Una de les seccions juvenils ja es va pronunciar que estaven absolutament en contra.
Però la secció juvenil és increïble el que s'ha fet, perquè la secció juvenil es veu que és insultant, inclús insultant personalment al president Mas, eh? I això crec que és intolerable, perquè amb aquestes trifulques que hi ha...
Val a dir que entre RAN i la CUP no sempre hi ha bona entesa.
No, jo dic que és una de les que integren la CUP, procés constituent, crida constituent, perdó, i que és un dels que, com que, evidentment, totes les assemblees o les candidatures que formen la CUP doncs tenen independència, cadascú doncs va dient la... Pot dir la seva, en aquest cas RAN, coneixíem, que votarien en contra del president Massi si els hi feia aquesta pregunta.
Però no d'aquesta manera, no? No es poden perdre les formes, eh?
Sí, les formes no s'han de perdre en aquest sentit, clar, i l'educació, perquè a més, quan estàs negociant no és moment d'insultar l'altre, perquè, esclar, aleshores es trenquen tot, no? Però, de tota manera, déu-n'hi-do, crida l'atenció, s'hi ha apuntat molta gent, perquè l'assemblea del diumenge i tot això, però crida l'atenció que, si es deia que el nom no era important, que el nom de la persona, el president, no era important, déu-n'hi-do l'expectació que ha generat aquesta assemblea, molt més que cap altra. És a dir, que al final es demostra que allò del que s'ha fet bandera és del nom. És del nom, no? És a dir, Mas no, i amb això jo em reafirmo. La resta és secundari, no? És la bandera, no? És l'estandard. Doncs jo crec que hi ha coses més importants, i com deien ells, i aleshores hi ha coses més importants, i aquest senyor estarà un període de 18 mesos, com ell va prometre, i deixar-ho al llindar d'un altre procés, d'un altre... De
18 mesos, però els 10 ja accepto una moció, eh?
Sí, es pot fer.
No, és que no poden fer res més, ja tu. Jo no sé com arriben a aquest nivell, no? Però, a més, anar sortint temes, jo no sabia que hi havia tants grups a dins de la CUP, però aquest dia sortia un article que va publicar el senyor Julià de Jòdar, que és el veterà, no? I, en canvi, després, he vist per internet, com el té el senyor de Jòdar, deia que, evidentment, el president s'ha de recolzar perquè tot el que ha fet és l'únic que està imputat i que això s'ha de recolzar. I el David Fernández també. Doncs bé, aleshores, de què costaria? Fem la propera assemblea només que dos, no dissidents, sinó que dos opinen diferent de tota la quantitat de grups que hi ha, votin, doncs, i s'adreixin, ja són 72, ja està, ja no cal que... els altres no estaran en contra, però no crec que prohibeixin la CUP, tant oberta com és, que obliguin a votar tots igual, no? Com ha passat amb el Catalunya Sí que es Pot, que hi havia un noi que deia que no podia ser això, i el van obligar a retirar-se, no, no. Només que hi haguessin aquests dos que defensen l'actitud i la vaja, que és impossible que el Mas no sigui president, doncs, escolta, que votin els dos ja n'hi ha prou, no?
Jo hi veig un punt
no
de
fàcil, sí,
jo hi veig un punt de feblesa en la petició que ha fet en Benet Salelles i altres de demanar que sigui la societat la que els hi digui si estan a favor que ells donin suport a Mas o no. A mi em sembla això, de dir, escolta, tu has de ser responsable per tu mateix i amb els vots que t'han donat. Ara, com que et veus una mica entre l'espai i la paret, doncs ara dius, bé, demanarem a la gent del carrer que ens digui què hem de fer. Escolta, perdoni, la gent del carrer ja va votar. No es vulgui ara vostè buscar el coixinet de la gent, de dir, no, és que veu, hi ha un clam popular de molta gent que ens diu que hem de mantenir-nos en negant la presidència d'Artur Mas. Això no s'hi val. Això no s'hi val, això no. Això vol dir que no creus en tu mateix. I has d'assumir les teves responsabilitats, i una de les responsabilitats és assumir el paper que t'ha otorgat la societat. Quan tu et presentes a unes eleccions, esperes un veredicte. I jo ja et dic, jo crec que obtenir 300.000 vots és fantàstic, és meritori, és molt bo. Jo vaig estar molt content que obtinguessin 10 diputats, molt content. Però i ells crec que també estaven molt contents, així es veia. Però si tens motius per estar content amb 10 diputats, home, jo crec que si n'has tret 62, oi? Deus estar més content encara. I això ha de tenir alguna... s'ha de notar en algun lloc. Quan hi ha divergència, perquè si estan d'acord no cal, però quan hi ha un punt de fricció tan elevat, al final, com que d'allà ha de sortir un consens i no queda més remei, jo crec que aleshores el que ha de dir, mira, jo represento menys persones en aquest país que tu, ho he de reconèixer.
Ja, és que li estem demanant, crec... que el punt de partida, tornem al mateix de l'altre dia, sí, és que Junts pel Sí no va treure la majoria suficient. I aleshores s'entronca un partit, una candidatura en aquest cas, que era Junts pel Sí, s'enfronta a un partit en què el seu funcionament és diametralment diferent al dels partits tradicionals, en què funcionen per candidatures col·lectives dins del partit, i per tant això és un escull molt difícil.
Sí, Joan, difícil. Sí, però pensa que el vaixell és el mateix. És a dir, la tripulació poden tenir idees diferents entre ells, però el vaixell és el mateix. Si no es posen d'acord que el vaixell és el mateix, ja, escolta, se'n van contra les roques.
És que potser són dos vaixells. És aquest sentit. Jo no ho sé, dic que potser el problema
són dos vaixells. Per tant, esperem el vaixell de la CUP, que ha tret 10 diputats, pugui tenir 80 diputats i aleshores serem independents. No esperem a la CUP. Val. Fantàstic.
Jo em costa molt d'acceptar aquesta situació, i cada dia sóc més crític amb la CUP, permeteu-me que ho digui, tot i que valoro moltíssim l'esforç que estan fent, el debat intern que estan duent a terme, i jo crec que no tenim prou informació del que realment s'està debatent a dins. Ens arriben coses, però crec que jo encara, permeteu-me que tingui esperança, que sigui optimista, i encara pensi en aquesta presidència col·legiada que ara en diem, que abans en dèiem presidència coral, que també estava prou bé, i quan pensava en la cosa coral, permeteu-me aquí un incís, també estava pensant una miqueta en el tripartit, que no seria això, ni molt menys, però posar d'acord una presidència col·legiada o coral tampoc també ens portarà molta feina. A veure, en una coral, i permeteu-me l'exemple, en una coral, quan hi ha moltes veus, no? Els alts, els baixos, els contralts, els tenors, bé, posar d'acord tot això costa molt. Per tant, jo el que demanaria és, ara sí, una mica de pressa, que es donés una mica de pressa, que ens definíssim una miqueta, senyors de la CUP, posin-se d'acord, intentin buscar camins que ens ajuntin i que facin que anem en un mateix vaixell, no en dos, perquè ens fotrem una hòstia, permeteu-me l'expressió.
No, potser no en dos, potser uns van en primera classe,
sí,
altres en una altra...
Sí, o un va al davant i l'altre va al costat amb un vaixell més petit, sí. El que sigui. Però el cas és que...
Que porten la mateixa direcció dels vaixells.
Sí, i tant, anem a port, al mateix port. Però cal una mica de pressa, ara. I cal que arribem a conclusions, perquè després ens espera tot això encara. Ens fa falta això, que després ens posem d'acord del com. El com ho duem a terme, això. I, per tant, això requereix temps, també. I el poble de Catalunya, necessita en aquests moments que les coses es vagin aclarint.
Doncs se'ns acaba el temps,
Domènec Miquel.
Se'ns acaba el temps, queden 10 segons. Doncs ho hem de deixar aquí. Tornem la setmana que ve, dilluns, a partir d'un quart de 10 del matí. Gràcies al Rogeli Padró, al Domènec Miquel, al Jaume Pla i al Víctor Alexandre per haver vingut aquest divendres.
Bon dia i bon cap de setmana.
Igualment, tornem demà.
El gall del monestir.